Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Important crisi de migracions la que es viu en les últimes hores a Ceuta, amb l'arribada d'almenys 6.000 persones per la frontera amb el Marroc. La veu de l'Església és molt important tenir-la present en aquests moments. Per exemple, el bisbe de Vitòria, Juan Carlos Elizalde, responsable de la Comissió Episcopal de Migracions, de la Conferència Episcopal, ha demanat aquest migdia una solució per al conflicte i ha lamentat que la Unió Europea no estigui a l'alçada. També ha expressat el desig, en nom de l'Església, que no repunti la xenofòbia a Ceuta, una realitat que tristament existeix. I és que, en general, l'Església ha reclamat a Espanya i al Marroc una sortida i no utilitzar el sofriment dels més vulnerables. Alguns pastors han manifestat amb motiu d'aquesta crisi que l'Església ha de ser una casa d'acollida per a tothom. Nosaltres afegim no només l'Església institucionalment i els cristians, sinó tota la societat. Aquí han fallat coses, no entrarem en la qüestió si el Marroc ha permès aquesta entrada, si ha volgut venjar-se per alguna qüestió diplomàtica amb Espanya. Aquí la qüestió és que es posen en joc vides humanes i que 6.000 migrants en plena pandèmia, podem dir que pilotonats en un espai petit, posa en risc vides, no només dels vulnerables, sinó de moltes més persones. Avui, després de l'informatiu, en aquesta notícia lògicament estarà molt present, tindrem una taula d'anàlisi dedicada a l'altra crisi important a nivell internacional d'aquests dies, la del clima de guerra entre Israel i la franja palestina de Gaza. En parlarem amb dos representants de les dues parts, ben coneguts potser per molts de vosaltres, el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said Abdeljamid. I després, un nou temps de diàleg, com cada dimarts, cap a 6:45, parlarem de la recent publicació del llibre Cants d'Esperança, editat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, un treball que relata la història de 13 anys de la Coral Interreligiosa per la Pau. Tot això i una miqueta més amb la contra del Rafa fins a 6:45. Comencem. Passen gairebé 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Pedro Sánchez ha viatjat aquesta tarda ja a Ceuta davant la greu crisi d'immigració que està vivint la ciutat. Aquest migdia, en una declaració institucional, el president del govern espanyol ha assegurat que vol demostrar la determinació del seu executiu en un moment molt greu per a Espanya i per a Europa, ha dit, després de les entrades massives de marroquins, definides per Sánchez com una arribada sobtada d'immigrants irregulars. El president ha parlat amb el rei Felip VI i ha assegurat que Espanya serà ferma per garantir la seva seguretat davant de qualsevol desafiament i sota qualsevol circumstància. Després del Consell de Ministres d'aquest matí, la portaveu María Jesús Montero i el titular d'Interior Fernando Grande Marlaska han reiterat que la frontera de Ceuta és europea i que, per tant, la política no s'hi fa només des d'Espanya. En aquest sentit, la comissària europea d'Interior, la sueca Ylva Johansson, ha lamentat que la crisi ha posat en perill la vida de molts menors que han hagut de ser rescatats. Johansson ha reclamat al Marroc que es comprometi a solucionar la situació amb aquesta arribada de 6.000 migrants des d'ahir de matinada a Ceuta des del Marroc. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha defensat obertament aquest dilluns a la nit, hora catalana, la necessitat d'un alto al foc entre Israel i Hamas, una setmana després de l'inici de les hostilitats més mortíferes des del 2014, amb més de 200 morts. Biden ha defensat l'alto al foc durant una conversa amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. S'afegeix d'aquesta manera als esforços diplomàtics dels presidents de França i d'Egipte, Emmanuel Macron i Abdel Fattah al-Sisi, que busquen el suport de Jordània i també de les Nacions Unides. es reobre la investigació sobre la mort d'Helena Jubany, la jove de 27 anys que el 2001 va ser trobada morta a Sabadell. La decisió d'un jutge de la capital del Vallès Occidental arriba 2 mesos i mig després que l'Audiència de Barcelona revoqués una primera reobertura en considerar irrellevants les noves proves presentades per la família de Jubany. El magistrat ha deixat sense efecte la revocació que havia dictat l'Audiència Nacional i ha ordenat que s'analitzi el disc dur de l'ordinador de Jubany. Un nom propi de l'actualitat cultural, Franco Battiato, el músic, compositor i cantautor, ha mort aquesta matinada a Sicília, a casa seva, segons la família. Battiato, de 76 anys, feia temps que estava malalt. És conegut arreu del món pel seu estil poètic i existencial. Se'l considera una de les personalitats més originals i influents de l'escena musical de les últimes dècades, sobretot a Itàlia, i al llarg de la seva carrera va experimentar amb molts estils diferents. La previsió del temps, ara, amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar encara de cara a les properes hores de la possibilitat d'algun ruixat dispers cap a les comarques del nord-est i també cap a la zona del Pirineu de Girona. De cara a demà esperem un temps semblant al d'avui, amb nuvolositat variable més abundant a les comarques de Barcelona i també de Girona, i a la tarda també possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques de Girona. La tramuntana bufarà al nord de la Costa Brava i aquesta entrada de vents al nord farà que baixin una mica les temperatures. Demà farà més sol a les comarques del sud i de Ponent i les màximes se situaran entre els 21 i els 26 graus.
Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts de les 6. L'arcabisbat de Barcelona ha fet públic un comunicat sobre una eventual reorganització de les parròquies a l'arxidiòcesi. L'escrit, que es va fer públic ahir a la nit, explica que és completament fals que la proposta feta proposi el tancament o plantegi el tancament de 160 de les 208 parròquies de l'arcabisbat i la conservació de només 48, una mesura que reduiria dràsticament la presència evangelitzadora i social. Asseguren des de l'arcabisbat que la reducció de rectors no significa la disminució de temples. El que es pretén, segons aclareix el comunicat, és precisament reforçar la presència pastoral adaptant-la a les necessitats actuals i futures. Hem connectat un moment amb Antoni Matabosc, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, entre altres tasques, exdelegat d'Economia i també exdirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses, perquè ens aclareixi, precisament perquè forma part de l'equip que ha redactat aquest projecte de reestructuració de la diòcesi, què és el que hi ha en aquests moments. Doctor Antoni Matabosc, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot, s'han publicat aquest cap de setmana passat informacions que parlen de reducció de parròquies a l'arcabisbat de Barcelona de 208 a 48. Però no és ben bé així, oi?
No, això no és cert. No és veritat. El que passa és que el que es fa és que les 208 parròquies s'agrupen en grups de 3, 4, 5 o 6 parròquies amb 48 comunitats pastorals, perquè d'aquesta manera doncs es pot multiplicar l'acció, interrelacionar-ho més i donar més bon servei evangelitzador i de serveis. No. Es tancaran potser algunes parròquies, 6 o 7, que ja estan molt, molt baixes, però el criteri no és tancar parròquies.
Molt bé, perfecte. Queda clar que s'agrupin parròquies no vol dir que deixin d'existir ni canònicament ni operativament. Doncs aclarit això, també m'agradaria que ens digués una mica com està aquest procés. S'ha redactat un projecte, està en estudi de manera participativa a les comunitats cristianes i això està en marxa però no està concretat ni confirmat, oi? Encara s'està elaborant.
I tant. No, és que ha de ser un procés llarg i tranquil. Es va acabar aquest projecte o aquest borrador o aquest document màrtir, que en diuen algunes persones, perquè es va acabar a final de l'any passat, el desembre, i al gener va començar un procés de discussió del Consell Episcopal, dels Consells Pastorals i ha passat a les xiprestos, a les parròquies. És a dir, és un procés de discussió, hi pot haver esmenes, hi pot haver canvis. Vull dir, en aquest moment s'ha fet un document previ perquè no es comenci de zero, perquè llavors és molt difícil discutir de zero. En canvi, hi ha un projecte bastant pensat, vaja, molt pensat, i ara doncs es discutirà als diversos nivells, i al final hi haurà un decret del bisbe dient el que ell cregui convenient.
Doncs queda aclarit. Recordem que l'Arxidiòcesi de Barcelona, com també diu el comunicat que es feia públic ahir a la nit, és la segona d'Espanya que fa més esforç econòmic als fons comuns i, en canvi, té els comptes molt sanejats. Però, clar, cal fer esforços, segurament, també, de racionalitat econòmica. No? També té, no és el més important, certament, perquè el més important és la caritat i l'evangelització, però també això hi compta, oi?
Bueno, no sé si aquesta remodelació que es vulgui fer reduirà costos. Bueno, si es tanca alguna església, és clar que redueix costos. Però en principi, les despeses dels diversos llocs de culte i això duran ser les mateixes, suposo. I les entrades, home, si evangelitzant tenim més gent, potser aportaran més. Però bueno, no és un tema que preocupi econòmicament, la veritat.
Moltíssimes gràcies, doctor Antoni Matabosc, un dels tres redactors d'aquest projecte de reorganització de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que sabem que existeix, que s'ha hagut d'aclarir per algunes informacions que han sortit i que, evidentment, està sotmès a la participació de totes les comunitats cristianes. Una abraçada i moltes gràcies per haver-nos-ho explicat aquí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres d'haver-me trucat.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i mig i serà un quart de set. Anem al nostre tema del dia. La violència i la situació de veritable guerra entre Israel i Palestina s'ha convertit en un greu problema ja 8 dies després, de dimensions incalculables i internacionals, tant a la zona com a nivell mundial, com dèiem. Desenes de morts palestins a la Franja de Gaza, més de 200 des de dilluns passat, segons les últimes dades, i centenars de míssils caiguts sobre ciutats israelianes, amb una desena de víctimes, tot i que la majoria han estat interceptats, aquests míssils. Són totes aquestes xifres un tràgic balanç que obliga a actuar a nivell diplomàtic, com s'està intentant, segons sembla. Aquesta nit passada, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat per primera vegada un alto al foc en aquesta escalada. Una dimensió important d'aquesta situació de violència i agressions armades és el fet que en moltes ciutats israelianes estan augmentant les agressions entre jueus i àrabs o palestins enmig d'un clima de por i de caos. En les incursions de l'aviació israeliana a la Franja de Gaza des de dilluns a la setmana passada, s'han fet caure edificis, fins i tot uns immobles que l'estat hebreu vincula a Hamas. Els analistes atribueixen la nova pujada de l'islamisme polític el fracàs dels partits àrabs representats al Parlament israelià, un punt que es pot tenir en compte, sobretot després del trencament del 2018, quan es va aprovar la llei que defineix Israel com l'estat del poble jueu. En el terreny internacional, el president dels Estats Units també demanava, ja abans d'aquesta declaració de la nit passada, un suport sense fissures a Israel, expressava un suport a Israel, però demanava també una desescalada de les tensions. I dins del país, els republicans, els Estats Units, han exigit al mandatari al final de les converses amb l'Iran per negociar sobre el programa nuclear, mentre alguns sectors demòcrates, considerats més progressistes, reclamen suport de la Casa Blanca als palestins. En qualsevol cas, a la societat nord-americana i entre els demòcrates, el clima és de divisió davant d'una situació bèl·lica de difícil interpretació i difícil gestió tant a Washington com a la resta de les potències del món. El que tots tenim clar, per la pau i pel bé comú, és que cal actuar en l'àmbit internacional per aturar una espiral de mort i de guerra que perjudica a tothom. I ens acompanyen uns minuts avui per analitzar aquest tema. Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Benvingut, com sempre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Toni Florido és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. I a prop, no pas a Palestina, sinó aquí a casa nostra, tenim el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said, que encara que no ha pogut venir físicament, també estem molt contents de saludar-lo. Bona tarda, senyor Said.
Bona tarda.
Bé, la situació s'ha complicat molt. Els demano si poden fer un parell d'intervencions breus cadascú per situar el problema i com el veuen i també com reflecteixen, no?, la visió d'uns i altres. Si vol començar el senyor Florido, per exemple.
Sí, hola, bona tarda. Bueno, primer vull saludar el meu amic Said.
Que ens agrada que estiguin en clima d'amics, malgrat tot, tot i que avui no és un dia precisament per celebrar res. No,
nosaltres ens tenim molta estima, som amics i tant de bo avui ens haguéssim pogut coincidir,
sí,
aquí en l'estudi.
A veure si un altre dia pot ser.
I tant. També vull expressar el meu neguit per l'actual situació. És una situació molt, molt difícil, on la població civil de Gaza i d'Israel estan patint. I tot això en un moment on, tu has mencionat abans un detall, quan s'estaven... hi havia la possibilitat que per primer cop un partit islamista d'Israel fos el que decidís qui seria el proper primer ministre, tenia la clau per donar el govern o bé a Netanyahu o treure Netanyahu,
sí.
En aquest moment on, diguem, la població àrab d'Israel tenia aquesta capacitat d'influència, doncs, inexplicablement, o potser no tan inexplicablement, doncs ha aparegut aquesta escalada de violència, no? Jo crec que aquí Hamas ens hem de preguntar què pretén o què ha pretès amb aquests atacs, perquè Hamas sap que no pot guanyar contra Israel i Hamas sap que Israel es defensarà si l'ataca. Per tant, des d'un punt de vista racional no té cap mena de sentit el que ha fet. Mm-hmm. Aleshores, ens hem de preguntar què és el que vol, i el que vol és no perdre el protagonisme en aquest context on, per una banda, un partit islamista, però d'Israel, que està al Parlament d'Israel, podia tenir la clau del govern. Per altra banda, la seva competència també en Fatah, en un context on, en principi, hi havien d'haver unes eleccions que s'han ajornat un altre cop.
Sí, les eleccions de Palestina, parlamentàries i presidencials.
Exacte. I també en un moment on semblava que unes disputes legals també importants a Jerusalem Est, per unes propietats d'uns habitatges, que havien generat un moviment civil, però dins de lo que seria lo normal en qualsevol societat, no?, de protestar en el carrer, també, però que Hamas la deixava una mica fora de focus, no?
Vaja, que ha reclamat el protagonisme de la manera pitjor possible.
Bueno, ha desfet. S'ha acabat la protesta civil, ja no existeix, diguem, i tots els focus estan en la seva agressió a Israel i la resposta d'Israel.
Després entrarem en el tema de la resposta d'Israel, perquè coincidirà i admetrà, senyor Florido, que és molt discutible, perquè una cosa és defensar i aturar els míssils i una altra fer aquests atacs.
Però bé, en podem parlar.
Sí. Senyor Said, vostè com veu el problema? Evidentment, una part afectada. Hi ha hagut més de 200 morts palestins en aquesta escalada de violència.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes,
sí,
a Cadena Estel. La verdad que yo hace mucho tiempo, señor Ignacio sabe que yo soy pesimista.
Sí, ho diu moltes vegades. Por... Diu vostè que és pessimista, sí.
¿Por qué los israelíes llevan tantos años gobernados por Benjamín Netanyahu?
Sí.
Y este señor nunca ha querido la paz. Jamás. Jamás ha querido la paz. Al contrario, ha destruido todos los canales de conversación, de hablar sobre la paz, de vivir los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo palestino, en paz y tranquilidad, y pensar en el futuro de las generaciones. El problema ahora que no es los palestinos de fuera están luchando contra el Estado de Israel. Ahora ha nacido un conflicto interno que los palestinos dentro de los, del Estado de Israel desde el 48 han sido abandonados totalmente y injustamente a nivel social, a nivel de derechos civiles, están levantando. Este es el problema. Y la segunda parte, si la cuestión del barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén, una población que lleva desde el 48 viviendo en este barrio, con los papeles del reino de Jordania, no puede ser un país que se llama democrático y lucha por las cuestiones civiles, de la noche a la mañana, por los colonos israelíes empezar a buscar la manera de echarlos de sus casas.
Sí.
Este es el punto segundo. El tercero, estuvimos en el mes de Ramadán,
sí.
Que no puede ser la política de Netanyahu para buscar su cara y su situación interna a nivel personal, que está por poco para ser juzgado, hacer lo que ha hecho en Jerusalén en lo que está haciendo ahora. Yo creo que la sociedad israelí tiene que despertarse una vez por todo, porque no se puede seguir de esta manera. Yo estoy seguro, si no se soluciona el problema palestino, no va a vivir el Estado de Israel en paz. Estoy segurísimo.
Ha entrat vostè en les tres grans qüestions de fons, o tres de les qüestions importants de fons de tot el problema, i li agraïm que ho hagi fet. Però, en tot cas, entrant en el que ha passat aquests dies, per què, com justifica, i després parlarà també el senyor Said, senyor Florido, com justifica Israel aquesta resposta? Clar, una resposta que, per molt que s'intenti fer, ha matat civils, ho sabem. No discutirem xifres, si han estat 20 nens o 15, però han mort civils.
L'única manera de que no morin civils és que no es dispari.
Que no es disparin els míssils.
Que no es dispari. És a dir,
això tots ho sabem. Però,
això està en mans de Hamas, que no mori ningú. Ningú. De fet, el que ha fet sobretot Israel...
Sí, un momentet, senyor Said, sí, després acabi, senyor Florida.
Després, sí. El que fa Israel és, en primer lloc, evitar, per tots els mitjans possibles, que hi hagi morts entre els seus ciutadans. I per això va invertir una quantitat de diners brutal i ha invertit molts recursos en tenir tots uns sistemes per intentar evitar morts. I per això la cúpula de ferro, aquest sistema antimissils, que intenta frenar tot el que arriba des de Gaza, que té un índex d'èxit del 90%, o sigui, hi ha un 10% de coets i míssils que no es poden aturar i impacten sobre les ciutats i els pobles d'Israel, perquè hem de recordar que Hamas, quan dispara contra la població civil. Si no fos per aquest esforç, aquestes estadístiques serien molt diferents. És a dir, si no hi ha molts més morts per part d'Israel, no és perquè Hamas no ho intenti. Si fos per Hamas, mataria a tots els israelians, a tots. Aleshores, ja. Si no hi ha més morts israelians, és perquè Israel fa un esforç molt gran per evitar-ho.
Uh-huh.
Al contrari del que fa Hamas, que fa tot el possible per posar la seva població en risc. Mm. Perquè sap que atacant Israel es defensarà i, per tant, es generaran circumstàncies que provocarà morts. Mm. Aleshores, jo crec que hem de ser conscients de que és molt difícil fer el que està fent Israel, intentar provocar el mínim de baixes. Perquè jo crec que això ha de ser inqüestionable, que el que intenta Israel és aturar aquests atacs.
Bé, doncs com que ens queda poc temps, senyor Said, sobre... Vostè ha dit una qüestió que també hem de tenir tots presents, segur que també el senyor Florido, i és que Israel no viurà en pau mentre no se solucioni el problema de Palestina. Però sobre el tema de Hamas, vostè coincidirà també amb molta gent, des de la sensibilitat cap al sofriment de Palestina, que, clar, Hamas no pot representar un poble tan digne com Palestina amb aquesta actitud de violència. Potser amb altres coses sí, però amb aquesta violència no pot representar Palestina.
Però, a ver, si el primero lo que tiene que hace años el Estado de Israel cumplir los acuerdos de Oslo y no lo ha cumplido.
Per què no els ha complert, creu vostè? Perquè no segueix els dictàmens internacionals, que això també s'ha de dir, per exemple, de l'ONU?
Es culpable el gobierno de Israel. Ha tirado todos los acuerdos de Oslo a la basura. Empezó a trabajar dentro de los territorios ocupados por ampliar los asentamientos y poner otros asentamientos. Y yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo. Estoy seguro, si en la sociedad israelí tiene que empezar a mentalizarse, yo estoy seguro, mientras cada mujer palestina traiga un niño cada año, es imposible se olvida de la causa palestina, el derecho del pueblo palestino. Esto tiene que meterse en los políticos israelíes, en la sociedad israelí. No se puede eliminar de la noche a la mañana todo un pueblo. Hay que ser sensato en la política.
Bé.
Hay que pensar en la próxima generación y la siguiente.
Sí.
Netanyahu se va a marchar, pero nos va a salir otro Netanyahu peor, porque la extrema derecha está ganando terreno en la sociedad israelí. El Partido Laborista ya ha desaparecido.
Sí.
La izquierda ha desaparecido. Está la derecha y la extrema derecha de...
En tot cas, hi ha un partit més centrista, per entendre'ns, però...
Impossible, no mai.
Sí, quedem per analitzar el tema un altre proper dia, d'aquí a uns dies, i esperem en un clima de més pau, perquè això també és important. Els acords d'Oslo, 1993, recordo amb aquella històrica encaixada de Yitzhak Rabin, primer ministre israelià, i Yasser Arafat, president de Palestina, però després l'assassinat de Yitzhak Rabin per un ultraortodox jueu, l'arribada de Netanyahu al poder, amb tot el que després va tenir, l'any 2000, aquesta segona intifada... Han passat moltes coses i potser... També, senyor Said, doncs, evidentment, Israel segur que ha incomplert moltes coses, però aquí el clima, doncs, és d'una violència que és inacceptable per a tothom, per a les dues parts, oi?
Però què vas a esperar de un pueblo que està cerrado totalmente en la franja de Gaza, en Cisjordania? ¿Qué puede esperar una persona de una sociedad que está encerrada, controlada, no pueden ni moverse, ni salir, sí, ni entrar, ni en Cisjordania, ni en Gaza? El Estado de Israel ha perdido la primera oportunidad con el presidente Arafat en paz descanse.
Bé, una última...
Y la segunda oportunidad que van a perder, que el presidente Abbas está a favor de, está tendiendo la mano a la sociedad Israel para firmar los acuerdos de paz.
Bé, doncs a veure, en tot cas...
És impossible, la tercera generació, és impossible va sentar a hablar con los israelíes, és impossible.
Disculpin que ens queda un minut i potser...
Una ocupació.
Potser l'últim minut m'agradaria dedicar-lo, si poden parlar uns segons cadascun, a l'esperança, almenys d'aturar aquesta violència d'aquests dies. Hi ha hagut alguns moviments internacionals. Senyor Florido, molt breument.
Sí, m'hagués agradat matitzar alguna de les coses que ha dit l'amic Said.
Segur
però,
que ho podrà fer un altre
però
dia.
Però ja ho farem en un altre moment. I només recordar que Gaza té també frontera amb Egipte, per posar un exemple.
Sí.
No? I que, per tant, el que estem parlant ara és de no treure sempre la responsabilitat de tot als palestins. Jo crec que és una manera d'infantilitzar un poble que és molt digne. I els palestins també tenen la seva responsabilitat. I bé, jo crec que ara mateix aquesta escalada no sóc realment optimista. Penso que si Egipte no pressiona a Hamas i els Estats Units pues, també no intervenen, veig molt difícil que a curt termini això s'aturi. És possible que igual que va començar sense esperar-se, com aquell qui diu, s'acabi. Però ara mateix, com que els objectius són molt foscos, perquè els objectius de Hamas no són racionals des del punt de vista del que nosaltres entenem per lo que seria una lluita nacional, sinó que té... Hem de pensar que Hamas és una organització islamista que ha instaurat un règim dictatorial a Hamas.
I, per tant, a Gaza, en aquest cas. No? Sí.
Perdona, això.
Sí, ja l'hem entès. Sí.
Els seus objectius no són els que nosaltres podríem considerar raonables.
Bé, doncs veurem. Senyor Said, li demanem una mica d'esperança. Entenem el seu pessimisme, però li demanem esperança també.
Yo siempre digo, mientras el Estado de Israel niega al pueblo palestino a tener su derecho y su libertad y vivir en paz junto al pueblo del Estado de Israel, es imposible que hay una paz.
Bé, ho deixem aquí, però quedem per tornar a parlar i esperem que amb més pau els propers dies. Gràcies, Mohamed Said Abdel Jamid, president d'Amics de Palestina a Barcelona, i Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Fins una altra, pau i bé, més que mai, ho diem avui. Adéu-siau.
Adéu-siau, fins aviat.
Fins aviat. Adéu. 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, bona tarda. Què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi. Portar mascareta a l'aire lliure podria tenir els dies comptats. Aquest dilluns, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que si la pandèmia evoluciona com s'espera, d'aquí a un mes, és a dir, a les portes de l'estiu, es podria aixecar aquesta obligació. Però portem ben posada la mascareta? Podem fer-nos aquesta pregunta. Segons el catedràtic de Química i Ciències Ambientals de la Universitat de Colorado, José Luis Jiménez, la resposta és no. Jiménez assegura que entre el 80 i el 90% de la població no en fa un ús correcte i això, segons l'expert, és més perillós que el tipus de mascareta que es porti. En aquest sentit, ha criticat la imatge que han donat els representants polítics espanyols perquè, segons ell, no porten ben ajustada la mascareta i donen un mal exemple als ciutadans. Doncs ja sabeu, amics, sembla que siguem experts, sembla que estiguem a res de treure'ns la mascareta, però no, cal tenir cura i posar-se-la bé. No ho estem pas fent.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe el Rosari des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des del Santuari de la Patrona de Catalunya i per a tot el món, preguem pel final de la pandèmia, seguint la convocatòria del Papa. Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Rosari des de Montserrat, dirigit per l'abat Josep Maria Soler i amb la participació de l'Escolania. Viu-lo en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim ara l'estona que compartim amb tots vosaltres sobre diàleg interreligiós. S'acaba de publicar el llibre Cants d'Esperança, editat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Aquest treball, escrit per Antònia Domingo, Mercè Amat i Isabel Mercader, explica la història de l'experiència de la Coral Interreligiosa per la Pau, nascuda ara fa 13 anys a Barcelona. La iniciativa musical pionera a Europa existeix per fomentar la pau des de la catalanitat i a través de la cultura del diàleg i la diversitat. El grup reuneix música, religió i tradició a través del cant sagrat de les diferents cultures amb la intenció de despertar l'anhel més profund de l'ésser humà al llarg de la història. Un dels objectius de la coral interreligiosa és expressar el desig de concòrdia i esperança en les identitats espirituals dels pobles. El llibre Cants d'Esperança té un pròleg de Xavier Meloni i un epíleg escrit per diferents personalitats de la cultura i de diferents tradicions que han conegut la coral interreligiosa. I destaquen les aportacions d'Ellen Gould, Jorge Burdman, Halil Bárcena, Vicente Merlo, Francesc Torralba i Thubten Wanchen. En el llibre es reflecteix també l'experiència de les diferents directores i directors i també dels cantaires i les cantaires. Cants d'Esperança ja es pot trobar a la seu de l'associació UNESCO, l'AUDIR, al carrer Lledó número 11 de Barcelona i també a la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria 5. Ens acompanya una de les autores del llibre, Isabel Mercader, cantaire també de la Coral Interreligiosa per la Pau. Isabel Mercader, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Què vol comunicar aquest llibre, Cants d'Esperança?
Doncs, mira, sobretot podríem dir que vol comunicar el plaer de la diversitat i un cant d'esperança per la humanitat, no? De totes maneres, a veure, els objectius del llibre els podríem concretar en uns punts. Per exemple, un d'ells seria doncs, l'acceptació d'una herència, perquè la coral és el resultat doncs, d'un patrimoni mundial de mons cristians, musulmans, de l'Extrem Orient, dels sincretismes africans, latinoamericans, de moviments espirituals, i són heritatges que formen part del nostre paisatge, o sigui, són les nostres arrels. Un altre aspecte important també que vol comunicar aquest llibre seria la paraula del diàleg. El diàleg com una visió d'interculturalitat, i sense aquest diàleg no pot existir harmonia ni pau tampoc entre els pobles de la Terra. Sempre hem escoltat doncs, aquesta frase de que la pau de la humanitat doncs, depèn de la pau de les cultures, no? I quan aquest diàleg s'interromp, doncs esclata la guerra. Això passa, per exemple, quan les religions es converteixen, desgraciadament, en meres ideologies, com la tensió que hi ha hagut sempre a Occident, entre l'Occident i l'Islam, o les diferents guerres entre religions. I el multiculturalisme, desgraciadament, encara manifesta doncs, com un síndrome doncs, colonialista que consisteix a creure doncs, que hi ha una cultura superior a les altres, o una llengua superior a les altres, o una raça i una religió. Per tant, aquesta interculturalitat, doncs, el que demana, sobretot, és una apertura a l'altra, per tal que la cultura de la guerra doncs, es transformi en una cultura de pau. Després, un altre aspecte també important com a objectiu d'aquesta coral seria la idea de que l'aspiració a la pau és innata a l'home, però que la pau no pot ser el fruit d'una sola ideologia, i encara menys doncs, el triomf d'una sola cultura o d'una sola religió o d'una noció política, sinó que és més que una absència de conflictes armats, que això són arquetips que ja estan caducs i que només porten doncs, al fracàs, no seria tant una conquesta doncs, aquesta pau, sinó un estat de confiança. Llavors, una civilització com la nostra, que es pensa que necessita exèrcits per garantir la pau i que consumeix la meitat dels recursos econòmics del planeta, no té cap credibilitat ni cap confiança. Llavors, tots sabem ja que si no hi ha pau dins nostre, no hi pot haver pau al nostre voltant. Llavors, no podem gaudir de la pau si el nostre ambient i ecologia doncs, pateix violència, injustícia. Per tant, sense pau exterior, tampoc aquesta pau interior és completa. Per tant, la conclusió... Sí. Com nosaltres definim aquesta pau des de la coral, seria que la pau és un do, és una descoberta, no és una conquesta, sinó que és una revelació com és l'amor, com és la bellesa, com és l'harmonia, i és algo que és inherent al ser humà.
Aquest llibre el recomanem, Cants d'Esperança, entenem que és per conèixer millor la coral interreligiosa, per tant, llegir aquest llibre.
Sí, al principi l'objectiu seria transmetre doncs, l'esperança en el ser humà, de que d'alguna manera és un do que tots portem a dintre i que tots tenim aquest camp d'esperança dins nostre.
I molt breument, senyora Isabel Mercader, com va sorgir la idea de publicar el llibre?
Doncs la idea va sorgir després de tots aquests anys d'experiència de la coral doncs, per plasmar per escrit doncs, aquesta vivència, perquè la gent doncs, pogués conèixer aquesta experiència i d'alguna manera doncs, per poder explicar tota aquesta història, tots aquests concerts que s'han fet, com aquesta coral, doncs, gràcies al suport d'institucions, de col·laboradors, d'Audir, evidentment, doncs, a poc ha fet el seu camí i avui en dia doncs, és un projecte d'èxit català.
I Isabel Mercader, cantaire de la Coral Interreligiosa de Per la Pau i una de les autores del llibre Cants d'Esperança, que s'acaba de publicar. Una pregunta també molt concreta. Com es viu el diàleg i la fraternitat entre les religions dins de la vida d'aquest grup, que és molt divers, on hi ha gent de totes les creences, aquesta Coral Interreligiosa, per exemple, quan vostès assagen o quan actuen en concerts?
Doncs es viu des d'un estat d'obertura i de creixement. Pensa que, clar, són cantaires de tradicions diferents i llavors es crea doncs, una harmonia natural. Normalment, clar, l'assaig és a les 8, 8 i mitja, llavors, clar, venim de treballar, estem cansats, però al cap de al llarg de la classe, clar, el fet d'estar cantant doncs, aquests cants, ens comencem a relaxar i també doncs, pugem la nostra vibració. Llavors, moltes vegades acabem abraçats els uns als altres, perquè, clar, es genera tota una energia doncs, de comunió entre nosaltres i de fraternitat. No? La veritat és que són classes molt, molt maques i molt, molt enriquidores.
Molt bé. Doncs enhorabona, Isabel Mercader, per aquest llibre. Per cert, es presentarà, oi? Almenys hi ha una presentació ja concretada pel que fa a la data?
Sí, doncs mira, Ignasi, el llibre es presentarà el 10 de juny a la llibreria a Llibrí i després al setembre, perquè clar, hem hagut d'endarrerir la presentació doncs, degut a la pandèmia, i llavors al setembre, a partir del setembre es faran altres presentacions com a la llibreria Claret o a la Seu d'Audir.
Molt bé, aquesta presentació del 10 de juny es pot seguir telemàticament o pot ser presencial?
Doncs hi haurà un número, doncs, un número clar, limitat, doncs, de públic, però també es podrà seguir, doncs, a nivell virtual.
Molt bé. I una última pregunta molt ràpida. A partir de la lectura del llibre, què pot atraure els qui el llegeixin? Per exemple, algú que ens escolti i que pugui pensar que li agrada cantar o es planteja integrar-se en una coral com aquesta, sigui cristià, sigui de qualsevol altra creença. Sí.
Doncs mira, primer podria trobar un interès musical, perquè només el fet de cantar doncs, cançons que tenen altres lletres, que són d'altres partitures, que pertanyen a altres tradicions, ja és un enriquiment musical, perquè realment, a veure, les músiques són molt variades. I després, des del punt de vista humà, doncs, també és molt interessant, perquè realment, clar, un entra doncs, en un estat d'apertura, un estat d'eixamplament del seu esperit, que li porta realment doncs, a veure, a un estat de benestar interior molt important. Per tant, seria un doble interès. No? La coral sempre està oberta a la incorporació de nous cantaires, concretament en aquests moments ens falten homes.
Molt bé, doncs queda dit.
Esteu convidats.
I tant, entrant a la web audir.org, allà es troba una finestreta de la Coral Interreligiosa. Moltes gràcies, Isabel Mercader, cantaire d'aquesta Coral Interreligiosa per la Pau, que porta 13 anys funcionant, va néixer a Barcelona, i que ara veu la seva història d'aquests anys reflectida en el llibre Cants d'Esperança, que recomanem. Que vagi molt bé. Ens acomiadarem amb un cant jueu, un fragment d'una actuació en directe de la Coral Interreligiosa per la Pau, Dona, Dona, Dona. I, per tant, des del judaïsme ens unim a totes les crides a la pau entre les religions. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies, Ignasi.
Un apunt per acabar sobre la crisi de Ceuta, que ha afectat molt aquesta ciutat nord-africana, aquesta plaça espanyola, des d'ahir de matinada. El president Pedro Sánchez ha dit que es procedirà a la devolució immediata de tots els que hagin entrat de forma irregular a Espanya per aquesta via, per l'entrada massiva a Ceuta. El president del govern espanyol ha fet una breu declaració sobre la crisi migratòria que afecta la ciutat autònoma de Ceuta i també Melilla. Sánchez ha viatjat a aquestes ciutats del nord d'Àfrica. Moltes gràcies per la vostra companyia. Salutacions del José Matosas, també del Ferran Capdevila, del Rafa Sanuja, de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. De seguida a les vespres de Montserrat, seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.